Doncs avui dimarts ja, ja els tornem a tenir aquí. Ells són els components del Núvol i avui celebrem que hi siguin tots. Ningú no s'ha escampat, que últimament sempre ens fallava algun, però avui són tots la Irene, el Guillem i el Marc. Molt bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Com
bon
esteu?
Dia. Molt bé.
Sí?
Ara bé. Que hi som tots amb les piles carregades.
Molt bé, així m'agrada.
Ja era hora.
Ja tocava. Qui comença amb els 5 cèntims?
Doncs jo mateixa, i és que avui portem moltes coses de les que parlar. Primer començarem amb una entrevista a un jove escriptor d'aquí de Sant Cugat, que és un adolescent, un jove com nosaltres. Després, com sempre, farem xarxes, el que ha estat més sonat, i per últim, per acabar, recomanacions per vosaltres, pels joves.
Molt bé. I per vosaltres.
Bueno, i per nosaltres.
Vosaltres ja les heu tastat.
Exacte, clar.
Molt bé, molt bé. Doncs coneixem de seguida el protagonista, el fenomen d'avui.
Molt bones, Núvols. Avui tenim amb nosaltres a un fenomen molt especial. Ell és en Jordi Ruiz, un jove escriptor santcugatenc de tan sols 16 anys. És amb nosaltres per parlar sobre el seu llibre, Ojos Rotos, que va publicar recentment amb l'editorial Círculo Rojo. Parlarem d'això i molt més. Benvingut, Jordi.
Benvingut.
Gràcies.
Pels que no han sentit mai a parlar de tu, Jordi, com et definiries i de què tracta el teu llibre?
Bueno, jo personalment, si tingués que descriure a mi mateix com amb un adjectiu solament, jo escolliria possiblement ambiciós. De fet, aquest és el resultat de que hagi escrit només amb 16 anys un llibre. I possiblement el meu llibre el que vull reflectar i el que reflectaria és el que es dediqueu a vosaltres avui dia, que és els medis de comunicació. Quina és la finalitat dels medis de comunicació? I aquesta, bàsicament, la idea principal del meu llibre.
I com vas començar a iniciar-te en la literatura, però també en l'escriptura?
Bueno, jo des de petit, des de primària més o menys, jo sempre a les redaccions era on més gaudia. Personalment, les llengües eren les assignatures que més m'agradaven i els professors, no vull sonar pretensiós, però sempre havien destacat que tenia facilitat pel verb, dit així vulgarment. Llavors vaig començar, va ser molt progressiu, però de cop i volta va ser com de sobte, la sensació aquesta de necessitar d'anar a fer un pas més. És a dir, jo feia redaccions normalment al col·legi, però mai havia sentit aquesta sensació, aquesta necessitat de fer un llibre realment, perquè si veus el pas entre escriure una redacció i escriure un redat literari és enorme, és a dir, hi ha un oceà per mig. Llavors, definitivament, vaig trobar aquest... Va ser un punt d'inflexió. Era una tarda normal, eh? És a dir, no vull sonar així com si fos la història, ja, però va ser una tarda normal. Com jo vaig sentir com de sobte, no sé si es diu la veu, per dir-ho d'alguna manera, però com la necessitat realment de començar a escriure una història. Com que la necessitava, va ser una força com implícita en mi. I així va començar.
Doncs abans d'aquest llibre que has publicat, havies escrit alguna altra obra ja o encara no?
Sí que és veritat que jo vaig fer com una espècie de simulació abans per... i vaig demanar consell a alguns amics que jo coneixia que s'havien dedicat també a la literatura i tots m'havien dit el mateix, que l'important és començar a escriure. És a dir, aquesta és la base per acabar una història. És a dir, si no comences a escriure és impossible. Moltes vegades, això és una tècnica que molts escriptors utilitzen, és escriure el primer que se't ve al cap. Aquesta és una tècnica que moltes vegades inclús pot sortir una història d'aquesta tècnica que tingui sentit. Aquesta és la idea. Llavors, jo vaig agafar tots aquests consells i vaig començar a fer aquesta simulació. Vaig començar al principi cometia errades i, de fet, crec que el llibre, no sé si es pot dir, no sé si l'editorial em deixa dir-ho, però crec que hi ha algunes faltes ortogràfiques. O sigui que el fet de que tu et gensis per primer cop et precipita i et fiques en un camp on hi ha moltes alternatives i que tu desconeixes moltes idees. Llavors, sempre em diuen el mateix, gensa't. Aquesta és la idea, gensa't, perquè així almenys sabràs com és.
I en aquest cas, en el cas del llibre Ojos Rotos, quin ha estat el procés de creació? També va ser una idea així espontània que et va venir pel cap? O com va anar?
Bueno, aquesta idea sorgeix que jo... Sona millor massa cinematogràfic, però jo em trobava al menjador i vaig encendre la televisió. I anava alternant les cadenes, a Telecinco, La Sexta, Televisió Espanyola, i vaig entendre realment quin era el problema d'avui dia. El problema no és trobar una notícia, perquè els mitjans de comunicació estan totalment actualitzats. El veritable problema és trobar una notícia objectiva, és a dir, neutra, és a dir, sense influències ni finançament per part de partits polítics o per part d'indústries. I aquesta és la idea principal del meu relat. És plasmar la idea d'un jove, com pot ser vosaltres mateixos, que us dediqueu al periodisme molt joves, amb 17, 16 anys, introduir-ho a aquest món, un món salvatge, un món on hi ha corrupció, on hi ha tot tipus d'elements que tu no controles. I aquest és com jo, és a dir, la mentalitat d'un nen de 17 anys que és un inexpert en aquest món tan salvatge que és el periodisme.
I en tot aquest procés de creació, publicació del llibre, etc., quin paper han jugat els teus pares?
Bueno, principalment jo, el meu pare, és el que sempre em diu això, de que jo sempre, ell em diu una frase, no sé quina és ara, jo sempre et donaré temps. És a dir, em diu que el temps és la clau. És a dir, tu pots fer moltes coses alhora, però el que necessites sempre i el que necessitaràs és temps. En el moment en què tinguis el temps, tens tot resolt. Llavors, aquesta és la idea, tindre temps. En el moment en què tinguis temps, i jo si tinc que destacar alguna cosa que m'han deixat els meus pares és temps. I bàsicament és això.
Doncs com vas aconseguir que una editorial publiqués el teu llibre? Com vas fer contacte?
Bueno, això va ser conseqüència de dos fets. El primer és que jo vaig presentar una espècie de fragment d'aquesta història a un concurs de redacció. El concurs va destacar, no va guanyar, aquest és el problema, això és una altra part. Va quedar al top, però no va guanyar, va quedar tercera, sí, crec que va quedar tercera. No va guanyar, és veritat. Però després això, juntament amb el renom de que un nen de 16 anys aconsegueixi fer un llibre total, això va cridar l'atenció d'algunes editorials, i també la coincidència de que el meu pare coneixia un treballador també de la seva empresa que també havia aconseguit, mitjançant un concurs, publicar. I això va ser la conseqüència. Jo vaig publicar a la redacció perquè m'ho va recomanar l'amic i l'editorial li va cridar l'atenció.
Això que tens d'escriure és un hobby? T'hi vols dedicar professionalment?
Bueno, jo aquí faig el paral·lelisme entre dues realitats. La primera és que per dedicar-te a l'escriptura és molt complicat avui dia. És un món en què destaques 5 autors o fas una literatura molt comercial o si no, no et pots dedicar. És a dir, o tens renom així. Jo ho compararia molt amb el món del futbol, que també és una idea aquesta de que arriben uns quants a guanyar-se la vida realment. Llavors aquesta és la idea. És a dir, com a somni, està molt bé, com a hobby està molt bé, de fet jo he gaudit molt en el procés d'escriptura del llibre, però sí que hem de ser realistes i com a sortida laboral és més art que una altra cosa, aquesta és la idea.
Perquè quan vas trigar a escriure el llibre?
Vaig trigar 6 mesos i la gràcia és que l'escrivia sempre de nit, és a dir, el fet d'escriure de nit era per un tema d'horari molts cops, perquè era durant el curs, però sí que em va servir, em va donar com un extra d'un factor, un factor que no és tangible en si mateix, però que dona una perspectiva, que només escriure de nit. Tenim els grans autors com, hi ha un llibre que si los hombres que no amaban a las mujeres, que va ser d'un escriptor suec que va tindre molt renom, que només escrivia de nit, i aquesta és la idea. I el meu va ser una conseqüència de no tindre temps suficient, però també em va donar escriure de nit, sí que t'aporta com, no sé com explicar-ho, és com una sensació.
I quina ha estat la rebuda principal del teu llibre en les persones que han llegit, no sé, del teu entorn o així?
Vull ser objectiu, llavors vaig fer dues perspectives. Primer, un familiar, una persona coneguda, que no aportaria, jo sabia que no aportaria una visió real del que és el llibre, i després una persona que no tingués molta relació, per saber les dues opcions. I la primera, la del familiar, lògicament sí que em va dir està molt bé, té gràcia en aquest sentit, és a dir, tu pots llegir fàcilment, i no em va dir res més. I aquesta, a mi, personalment, jo soc una persona molt, molt autocrítica, aquesta opinió no em va servir de molt, realment. Però després li vaig donar aquest llibre a una altra persona, que no tenia molta relació, que era un company de classe, que jo no tinc molta relació. Però jo, mira, és un llibre d'un amic, necessito que em donis, no vaig dir que era meu, necessito que em donis una opinió, i em dius. I al cap de 2 setmanes em ve i em diu, és veritat que era una persona que li agrada les lletres, que trobar avui dia una persona que li agradi llegir costa, però em va dir, mira, m'ha agradat molt, està bé, sí que hi ha moments en què és massa complex en el sentit de que psicològicament és massa analític, possiblement, però que forma part de la narració en si mateix, però que realment em recorda molt a pel·lícules d'Alejandro Amenábar. És a dir, una sensació de que realment és una reflexió constant psicològica sobre el protagonista. És a dir, típic que és l'assassí, que és ell mateix, però no es dona compte d'aquest tipus de psicologia tan circular que dic. I això és una opinió que em va servir de molt, realment. Sempre que vulguis demanar una opinió que sigui realista, sobretot, perquè si no és la progressió no pots millorar.
Em deixeu intervenir un moment. Hi ha protagonistes en el llibre? O un protagonista, almenys.
Sí,
perquè no hem parlat dels personatges.
És el que deia, el jove aquest que comença a introduir-se al món del periodisme. Aquest és el principal protagonista. Es diu Jordi, personalment és...
Ets tu.
Almenys que tingui renom. I ell és, principal, ell és el protagonista principal. Després hi ha, lògicament, hi ha la noia, que no la qualifico en cap nom, simplement perquè vull jugar amb la psicologia de que qualsevol es pugui imaginar quina és la noia, que tingui la perspectiva en la seva imaginació d'aquí. Això ho comparo molt en el cine amb la càmera subjectiva. Moltes pel·lícules fan la càmera subjectiva perquè tu mateix t'introdueixis dins de la pel·lícula. Però el fet de la literatura, que no tens una aplicació d'imatge visual, tot el que agafes és el diàleg, i el diàleg és no posar-hi un nom, és a dir, posar-hi en tercera persona el personatge. I això és un tema que a mi personalment em va semblar original.
Així, quants personatges surten en el Ojos
Rotos? En tots els personatges són ja més, però jo destacaria aquests dos, els principals, que són el periodista, és a dir, el que s'introdueix, la noia, i després tenim un altre que és la redactora jefe, que és a dir, l'encarregada del diari on treballarà el noi, que personalment és com la jefa, per dir-ho d'alguna manera. I també és la que té un paper principal en aquest sentit. Jo destacaria aquests tres papers principalment.
I has hagut de fer algun treball previ d'investigació, un treball de camp per conèixer el funcionament del món periodístic?
Espera, us puc pujar el volum una mica?
Sí, tens el volum. Ah, tens el volum a sota de la taula.
Ara, perfecte.
Deia que si has hagut de fer algun treball d'investigació, algun treball de camp per conèixer aquest món.
Sí, jo destacaria principalment el treball d'investigació que vaig fer sobre una malaltia mental que és molt coneguda mediàticament ara, que és bàsicament l'autisme. L'autisme, sincerament, però perquè volia que el meu personatge tingués com atributs d'aquesta malaltia, però sense mostrar-ho de cara al públic, és a dir, sense que no fos visible, és a dir, destacar només alguns aspectes d'aquesta malaltia, de l'autisme. Per exemple, la no relació social no la destacaria, sinó precisament com les persones autistes normalment són molt reservades en aquest sentit, no són a mostrar els seus sentiments. Doncs volia destacar només aquest aspecte, és a dir, que no mostrés els sentiments el protagonista, però sí que tingués relació social per fer l'equiparació. Aquest seria un dels treballs que jo més destacaria, més em m'agrada.
I has necessitat d'assessorament bé de l'editorial o d'algun professional per donar-li forma, estructura al llibre?
Sí, jo tinc un familiar que es va dedicar al cine, des de fa molts anys es dedica al cine, ha treballat alguns projectes, llavors ell coneixia molt bé el tema literari, el tema d'escriure un llibre, perquè ell de fet va escriure una espècie d'autobiografia en aquest sentit, i ell em va donar bàsicament les pautes bàsiques per tal de que ell em va dir que no t'avorreixis escrivint. O sigui, moltes vegades quan comences una història hi ha un moment en què és tan monòtom que te la coneixes tant que et comença a avorrir. Llavors ell em va donar la clau per tal de que mantingués la intriga, l'interès continu per la història i que mai s'apagués aquest, i és una altra de les persones que destacaria.
Em sembla que el Jordi, si no s'acaba dedicant al món de la literatura per guanyar-se la vida, ja sé per on anirà.
Sí, té una
perquè diverses vegades, vegades ja ha sortit el tema de la conversa i té a veure amb el cinema.
Sí, bueno, sí, també és una de les meves aficions.
Guionista. Sembla que podria ser.
És un somni, però està complicat.
Bueno, els somnis tot es compleixen.
Sí, clar, i tot és complicat si no es fa un pas endavant.
I has dit que eres ambiciós, no?
Sí, però clar, hi ha una limitació.
Doncs parlant de l'interès que tenies abans, que has parlat de no avorrir-te escrivint, actualment estàs treballant en alguna nova obra? Tens algun objectiu, algun repte en ment?
Jo ara, després d'acabar aquest llibre, el que vaig fer és primer veure les crítiques, això està clar, i després em van recomanar fer una pausa. És a dir, una pausa no en el sentit de deixar d'escriure totalment, sinó jo de vegades faig petites escriptures de temes diferents. O el meu pròxim objectiu és fer un blog. Jo crec que el futur, sincerament, de fet ja està. Molts diaris són els diaris els diaris a través d'internet, els diaris digitals. Jo crec que aquest és el futur, és a dir, la típica aquesta imatge de La Vanguardia o el Punt Avui, qualsevol d'aquests, aquesta idea d'anar al quiosc, comprar-ho, jo crec que té els anys, no vull dir els dies, els anys comptats, perquè, per exemple, la ràdio fa 60 anys es pensaven que desapareixeria amb la televisió, però mira, va subsistir, de fet, continua viva. Llavors, jo crec que el tema dels diaris digitals, els blogs, tot aquestes les opinions, la gent necessita opinions reals. Jo crec que aquest és el futur.
I ara, per acabar, et farem tot un seguit de preguntes de resposta ràpida. Sí, és a dir, fem una pregunta i tu respons. Llibre preferit?
Perdida.
De qui?
De Anna Watts, es diu.
Autor o autora preferit?
Bueno, és precisament aquest, Anna Watts.
Ens pots explicar una miqueta qui és?
Bueno, ella és una periodista nord-americana que... És curiós, però només ha fet una novel·la que va ser Perduda, que van fer una pel·lícula, de fet.
David Fincher.
La David Fincher. És aquesta, la protagonista protagonitzada per Ben Affleck. I és destacable que només ha fet una novel·la. No tenia, era la primera que feia i ha tingut aquest èxit i aquesta repercussió.
La pel·lícula et va agradar?
Bastant. A mi David Fincher és un director que sempre m'agrada. Els thrillers que fa sempre...
Jo també sóc fan. Pel·lícula preferida?
La pel·lícula preferida és... bueno, vull dir Perduda, però... poc original.
Pues, segur que tens alguna altra.
Pues, és una que es diu... Espera, no, Los próximos tres días, que és una del el Russell Crowe, el de Gladiator.
I el gènere literari preferit?
A mi sempre és el bueno, el thriller, a mi és el suspens, normalment és el que més m'agrada.
I el cinematogràfic, també.
Cine negre, és el que... Mm.
Doncs moltes gràcies per venir, Jordi, i esperem que segueixis tenint molts èxits i a veure si algun dia et veiem guanyant un Goya i original.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat i... Gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies.
De res.
I bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Adéu.
I després del fenomen, els núvols, us portem el que ha estat més comentat a les xarxes socials els darrers dies. Pareu bé l'orella si us en voleu assabentar. Som-hi! Put your flags up in the sky.
Comencem amb l'escàndol esportiu dels Jocs Olímpics d'hivern que s'han celebrat recentment a la localitat nocoreana de Pyongyang.
Us situem. Fa uns mesos, l'atleta russa en la modalitat de bobsleigh, Nadezhda Sergeeva, va ser notícia als mitjans per posar una samarreta en la qual s'hi podia llegir I don't do doping, és a dir, jo no em dopo. Però ara aquest missatge sembla que se li gira en contra.
L'atleta, que ha quedat dotzena en la seva participació als Jocs, va donar fa uns dies positiu en un control antidopatge fora de la competició per un medicament pel cor que es troba entre les substàncies prohibides. No us sembla una gran ironia?
I canviant de tema, passem dels Jocs Olímpics al discurs de Charango a Madrid, que s'està fent viral. El cas és que el conegut grup de música catalana i també implicat en el procés ara ha mostrat en públic un descontentament amb el govern central i ha fet, diguéssim, una mica de reivindicació en el seu concert a la capital.
El grup, que ja és conegut per haver participat activament en la cançó Agafant l'horitzó a favor del referèndum de l'1 d'octubre, ara ha volgut pronunciar un discurs reivindicant les llibertats, la democràcia i l'acollida de refugiats.
Amb la frase «Això no va sentir-se català o espanyol, que cadascú se senti d'on vulgui», va aconseguir aixecar els ànims del públic i al mateix temps anava criticant tant la monarquia com defensant la llibertat dels que ells anomenen presos polítics. L'emotiu discurs el podreu trobar tant a YouTube com a les diferents xarxes socials. A tiger, don't lose no sleep, don't need opinions from a shellfish or a sheep.
I per acabar, repassem justament amb aquesta cançó un dels passos de ball de moda. Es tracta d'un joc de moviments de cintura anomenat Swish Swish, com aquesta cançó que sona de Katy Perry. Durant les últimes setmanes, aquest pas de ball s'ha fet viral a les xarxes i nombrosos famosos i programes de la televisió ja l'han imitat.
El Swish Swish va aparèixer per primer cop en una actuació en directe de Katy Perry al programa Saturday Night Live. Durant la presentació de la seva nova cançó, precisament Swish Swish, un ballarí adolescent vestit amb una motxilla va fer aquest curiós pas.
El ballarí és un noi que es diu Russell Horning, tot i que es fa anomenar Backpack Kid, i és tota una celebritat a internet. Si voleu seguir-lo a les xarxes, podeu trobar-lo a Instagram amb el nom de iGotBars.
Un dia més als núvols us portem les recomanacions d'oci perquè gaudiu del temps lliure i descanseu dels estudis. Parlarem de sèries, llibres, pel·lícules i molt més. Comencem, com sempre, amb un llibre. Oh, misty eye of the mountain below.
Keep careful watch. El llibre d'aquesta setmana és Tea Rooms, Mujeres Obreras, de Luisa Carnés, una autora republicana que va estar exiliada. El llibre explica la història de la Matilde, una dona obrera que en busca de feina en el Madrid dels anys 30. La Matilde lluitarà juntament amb altres dones per sobreviure en un moment de crisi social i laboral.
El llibre és tota una reflexió sobre com la discriminació de gènere afecta a les dones en situacions de precarietat i pobresa, com es van produir en la dècada dels anys 30 a Espanya i Europa. La novel·la és com un reportatge que repassa la vida de les dones treballadores que només poden emancipar-se a través de la cultura.
El llibre està publicat per Hoja de Lata i està disponible en castellà. El podreu trobar en nombroses llibreries per un preu de 19 euros o a través de plataformes online, encara que no existeix la versió per e-books.
Continuem amb la sèrie de la setmana. La sèrie que us recomanem avui és The Frankenstein Chronicles, una adaptació del clàssic de Mary Shelley publicat el 1818. La sèrie se centra en la figura de l'inspector John Marlowe, que troba un cos compost per diferents parts de 7 nens desapareguts.
Al llarg dels diferents capítols, l'inspector Marlowe intentarà trobar la persona responsable d'aquestes desaparicions, però també de l'atrocitat que acaba de descobrir, que és el Frankenstein que tots coneixem. La sèrie compta amb dues temporades, on cadascuna té 6 capítols d'una durada més o menys d'una hora.
La sèrie és tot un drama criminal que presenta una reinterpretació de la història de Frankenstein, arrelada en la cultura popular. Si la voleu veure, està disponible a Netflix i altres webs online.
En clau cinematogràfica, avui us recomanem la pel·lícula Lost in Translation, de l'any 2003, dirigida i escrita per Sofia Coppola i protagonitzada per Bill Murray i una jove Scarlett Johansson. A continuació us en farem, com sempre, una breu sinopsis.
En Bob Harris és un actor nord-americà en decadència que accepta una oferta per fer un anunci de whisky japonès a Tòquio. Està passant per una gran crisi personal i es passa la major part del seu temps lliure al bar de l'hotel. Precisament allà coneixerà la Charlotte, una jove recentment casada amb un fotògraf que ha anat a la capital japonesa a fer un reportatge.
Però mentre ell treballa, la Charlotte s'avorreix mortalment. A més de la gran impressió que els produeixen les imatges i els sons de la immensa ciutat, en Bob i la Charlotte també comparteixen un buit a les seves vides. A poc a poc s'aniran fent amics, i a mesura que exploren la ciutat junts, la seva relació es farà més i més forta.
El film té una duració total de 105 minuts i va guanyar el Premi Oscar a millor guió original. També va estar premiada en els Globus d'Or, on va guanyar el premi a millor pel·lícula de comèdia, a millor actor per a Bill Murray en aquesta faceta, i també a millor guió.
I acabem amb la cançó de la setmana. Us portem la nova creació de Bad Bunny, Amòrfoda. Per aquells que us pregunteu què vol dir Amòrfoda, aquesta és una paraula que ve del portuguès i que vol dir fuck love, en català, que es foti l'amor.
Bad Bunny és un famós cantant porto-riqueny especialista en trap i reggaeton. El nom li ve donat per una obra de teatre en la que va participar de petit on feia de conill dolent, en anglès Bad Bunny, i d'aquí ha acabat esdevenint el seu nom artístic.
D'entre els seus èxits destaquen cançons com Solita o Mayores i la gran majoria de les seves creacions amb continguts amorosos. Esperem, però, Núvols, que la vostra situació amorosa no sigui amorfoda, fuck love, sinó que sigui tot un èxit. I que acabeu de passar un molt bon dia.
Molt bé, nois, doncs moltíssimes gràcies. Us espero a tots, els tres, en la pròxima sessió. Que vagi molt bé la setmana.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
Conmigo un infeliz en el amor que aún no te supere, que ahora camina solo sin nadie por toda la acera preguntándole a Dios si en verdad el amor existe y porque si yo era tan bueno de esta mierda tú me hiciste. Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste. Siempre voy a maldecir el día en que naciste, los chocolates que te